del 2024 i correspon a l'extensió d'Astúries a Navarra.
Són les 4 i 4 minuts i les notícies tornen a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que el papalló 14 és una de les paraules més cercades enguany a Google.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol d'aquest divendres, avui són dia 5 de desembre, tenim totes les lletres i una amarga xifra al control tècnic. Si fins ara hem parlat de cultura clàssica, d'aquests 30 anys del curs de pensament i cultura clàssica del Caixa Fòrum a totes les Balears, interessantíssim, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Ja és l'hora de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Ho farem amb en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
Miquel Jung.
Bon dia.
I amb en Toni Guiscafré.
Hola.
Com estàu?
Va bé, va bé.
Ben tornats, ara que hem après coses de la cultura clàssica, ja hem estat tot el dia parlant d'això.
Podria durar 3 hores aquesta perquè part dels programes.
No ho acabaríem mai, a més, 30 anys fent aquest curs ha donat per molt i encara el continuaran fent. Per tant, moltes anècdotes, moltes experiències, moltes històries per explicar sobre el tema. Però bé, ara hem de començar aquesta taula de redacció explicant-vos quines han estat les coses més cercades enguany, aquest 2025, a Google.
Yo no tengo barco, pero navego en mi cuarto. Tengo mis contactos para moverme por la red. Puso ese botón donde solo pone on y off. Y ya todo comenzó, aquí estamos tú y yo. Hoy no saldré ni a la puerta de la calle.
Desembre, ja ho sabeu, és per antonomàsia el mes dels rànquings. Si ahir comentàvem els nostres raps de Spotify i els artistes més escoltats a tot el món, avui toca parlar de les paraules més cercades a Google durant aquest darrer any. Comencem a les nostres, a les coses, no les nostres, sinó les coses més cercades a l'estat espanyol sobre l'actualitat. S'han fet moltes cerques sobre els incendis de la península i sobre les alertes per pluges. Però ha guanyat, en diferència, la pana elèctrica que hi va haver el 28 d'abril a tota la península ibèrica. Ara canviem d'apartat i passem a les cerques que es demanen qui és. N'hi ha de molt bones. En tercera posició trobam qui és l'Alaixús. En segona, qui és Andy i qui és Lucas.
Aquesta m'ha encantat, perquè jo no, sé respondre.
Ara ja saben qui és.
Clar,
Nandi és el que abans coneixien com a Esprim. I el Lucas és el que abans coneixien com el que no era Esprim.
I ara el coneixen com el Desnàs, no?
Exactament. Val. El Lucas és Desnàs i Nandi és el que s'ha separat i ha tret disc en solitari.
Val.
I en primera posició, allò més cercat és qui és el nou Papa. Hi ha molta de gent que també demana a Google consells pràctics, com per exemple com llevar el maquillatge del coixí, com fer fotos en via, o aquesta que ens ha sorprès moltíssimes, com defecar a la feina.
És cert, estava en segona posició. En segona posició aquesta de com defecar la feina.
Però també s'han fet cerques que es demanen...
Com defecar?
Clar, he intentat passar per aquí...
No, passa.
Veig que mos hi volen recrear.
Clar.
Però també s'han fet cerques que es demanen per què la fèria d'abril és per maig, per què els papes que han canviarien de nom? Què signifiquen paraules com queer, edatisme o dana? O informació sobre pel·lícules com Anora, Cirat o La Infiltrada?
Què te pareix, secretari?
Aquestes són set cerques.
Passo realista.
No, Esquies fa molta gràcia.
Esquies, Andy, qui és el Lucas, és boníssim.
I l'Aleixos també, perquè recorden que l'any passat l'Aleixos va fer les campanades
de la vida espanyola. És que a lo millor està per davant d'aquest rànquing, perquè dia 1 de gener de l'any passat la gent cercava qui era.
Oh,
perquè, sí, sí.
Els dies que sí que van venir, però vaja, deu ser de les primeres cerques de l'any, que sí, tota, ha d'anar per molt. Però...
Si sou fans d'anar a l'Aleixos, recoman el darrer capítol de Cirando el Xicle, que ella hi col·labora, i parla precisament de com va viure el tema de les campanades, sobre l'esofòbia que va patir, també una mica de misogínia, tot plegat dins d'aquestes cocteleres que de vegades les xarxes són capaços de suscitar, i ho conten en aquest programa, i hem de dir que vaig riure i vaig reflexionar una mica al voltant d'allò que ella deia.
I que si no
el
repetiran.
No.
Això ha sorprès, perquè no va anar malament.
No, de fet, varen passar, se m'ha passat cara, Antena 3, per primera vegada en molt d'anys. Però, clar, supos que també arriba un punt a sa vida en què quan ja tens els euros fets...
Creus que és això?
Home, en el cas d'en David Broncano no estic convençudíssim.
En Buenafuente i en Silvia Abril també deuen tenir també. Dobles fets.
Creus?
Jo crec que sí. Quan d'any fa...
Tu creus que en Broncano té més els dobles fets que Andreu Buenafuente?
No, jo crec que en Broncano no té tanta estructura com en Buenafuente. En Buenafuente té una productora com l'Alta Terrat de fa una sèrie d'anys. En Broncano té una productora, però ara tens els seus companys. També té un altre tarannà. De sabó que no és més ric aquell que més té, sinó el que manco desitja. I en aquest sentit, tothom deu tenir llum pagant, no hem de passar pena. Però me refereixo a que, a lo millor en Buenafuente no és un tema de durot, sinó de que li fa ganes fer les campanades. En canvi, en Broncano ho deu haver tastat i deu haver dit, ja no m'interessa tornar-les a fer.
Un any i basta.
Exacte, un piquipus.
I l'Aleixos també, suposo, no ho sabem.
I llavors, si voleu, podem entrar en aquest jardí que hem vist...
És cap d'any?
Jo és cap
d'any. No aniràs a fer de reporter?
No.
No sap,
No surt qui és en Xisco Nadal.
No, però Ivetres encara no ha dit qui farà les campanades.
Tot i que ja se sap.
Però no ho ha dit.
No ho ha dit. No.
Oficialment.
Jo finca, arroba direcció general. Des d'aquí faig una crida en Pep Codony. Per favor, que enviïn ja la nota de premsa.
Jo finca no arribi la nota de premsa, no faig contra.
Exactament, jo tampoc.
Clar, no ho podem comentar encara.
Ho dic perquè és que jo he anat a Ràdio Passadís, he demanat a un run-run... que record Balears, i em vol saber qui seran el cap de cartell de les campanades d'enguany. Jo ara es pot dir que hi ha part de continuisme i part de novetat, que a mi me fa molt content.
Sí?
Sí, perquè troc que han triat molt bé.
Què he de dir, tio?
Està.
Xisco està content.
No, estic content perquè ets estim, és a dir, clar, perquè som companys i tal, que de vegades... passa, que te n'alegres i ja està.
Nosaltres, com que encara no ho sabem, però bé, estimats oients, tot d'un ensabreró...
Tot d'una que la casa doni et sus, nosaltres allà que ho comentam, no faltaria d'altre.
Més cosetes. Com llevar el maquillatge d'escoixí? Temazo.
Clar.
Jo crec que si te desmaquilles abans d'entrar dins el llit, ja que...
Sí, ja seria...
Ja, però a vegades...
Arriba massa cansat.
Que quan diuen en castellà has passat una noche toledana i que no t'has desmaquillat, bàsicament, perquè no devies trobar ni on hi havia es desmaquillant.
O perquè una nit fervorosa.
Exactament.
Que llavors, ja està. Clar,
ara anava a fer una pregunta, però com que ets única dona no la faré, perquè sé que me farà la colobra, per tant,
no,
next.
No ho demanaré, això. No te contestaré.
No, per això, però que és interessant saber si la gent se desmaquilla sovint abans de l'ocoit. Perquè és un tema important.
Aquesta és la teva pregunta?
Aquesta era la meva pregunta.
9-7-3-9-0-0.
Per favor, dones de Balears.
Aixeca't, segur.
No, però jo me deman, si tu... Ribes, amb aquell esperó, que estàs fet un cavallet jove.
Sí.
I clar, saps que podries tacar llençols, tu guisques si te maquillassis, turaries tota aquesta operació coit
és que és una pausa...
per desmaquillar-te. Clar, és una pausa que pot ser molt llarga.
És una pausa que puntura ja se refreda.
Clar.
S'esquincare sol durar 10 minuts.
I d'així, no.
De nit.
Sí.
Clar, és que si t'has de donar hidratant, t'has de donar una mica d'aigua micel·lar, etcètera... Tu no t'aturaries.
Tu...
És que 10 minuts són molt.
Tu ja optaries per canviar llençols el demà.
Exacte, m'estic més per a llençols de la rentadora.
Sí. Sí. Sou homes pràctics.
Sí, sí,
sí.
No passa res.
I
llavors, el de com de fer casa feina m'ha fascinat.
Jo també, però no sé si com bé com entrar.
Hi deu haver persones que tenen aquesta necessitat clar, per horaris i per coses... Hi ha molta gent
que no ho pot fer fora de casa seva.
Clar, i dius, a quina hora et més adequada?
Hi ha gent que és d'anus tímid,
sí,
i que només és capaç d'obrar
sí,
a casa seva.
Mm-hmm. I en el seu vàter.
Sí.
Sí.
No, no, a quina hora? No riguis tant, Guis, que jo,
no,
que
ja
saps que vaig de viatge sovint i tinc diferents companys de viatge... A mi una cosa que me fascina, a segon quins cercles, i sobretot a partir de segon quina edat, és que l'endemà sempre se comenta la freqüència de la deposició, perquè és un tema que te pot permetre viure el viatge de la teva vida o arrossegues un pes que no te permet seguir avançant. Imagina que te'n vas a la muralla xinesa i que fa 3 dies que no es fa un anar al bany. Saps que aquella murada se t'ha de fer una eternitat.
Ja, però jo no sé com la gent que no ho pot fer... És a dir, que no pot fer un altre lloc que no sigui que seva, com s'aguanta?
Ja.
Hi ha persones que van de viatge i que no fan les necessitats fins que no tornen a casa.
Però és que jo puc aguantar fins un punt, però...
Però a un cap de setmana...
Pots acabar pitjor que en Abramovic, en aquella performance que va fer la murada xinesa, que se va retrobar en Somo per divorciar-se. Clar, és que tu deus anar a intentar caminar, clar, amb aquell pas.
És un problema, no, però això és un problema. Però és vera que, clar, jo suposo que a les hores és important anar a un excusat que no hi hagi molta gent, que no te puguin sentir...
Més, però jo crec que més que lo de com, no com, perquè m'imagino que tothom... Des d'un punt de vista és instintiu. Tothom sap defecar. Jo crec que potser demanen trucs per no fer renou.
Això pot ser...
Mira, això els japonesos ho tenen claríssim. I m'encanta, perquè vas allà i tots els vàter tenen musiqueta.
I un xorrito d'aquest...
Sí, això també, per això ja és higiene. Però la musiqueta... Tu vas a un centre comercial i tot tenen. Musiqueta de... No sé què. Ja. També es pot triar diferents musiquetes depenent de la que tu vulguis.
Tu trobes, Guis, que atento.
Perdona.
En directe has de dir xorrito.
A més, no et separau de més.
Clar, seria un doll.
Sí. Per veure, és típic de...
Un doll anal, en aquest cas.
Jo vull fer una crida. Això de la música m'encanta. Lavabos amb música.
Sí.
I una altra.
Des d'aquí ho reivindicam.
Com ets
sensor? I Better Radio en els banyos. Perquè, bueno, recordeu que vaig anar a Catalunya Ràdio i el fil musical del lavabos de Catalunya Ràdio és la ràdio posada, que ho vaig trobar interessantíssim.
Clar, aquí sonaria perquè... un xisco Nadal tot el temps.
Però és fantàstic.
Jo vas en el bany i
jo
el xisco Nadal.
Jo vull dir-vos una cosa. Si vos voleu dedicar a ser stand-up, que veig que feis com molt de punts en aquest programa perquè sou supergraciosos, sou graciosos, una cosa, una cosa que no se pot explicar.
Un duo còmic.
Hauríeu de renovar, una mica el repertori. Clar, ho dic perquè...
Bé, però esteu d'acord amb aquesta crida? Posar IB3 a tot el lavabo.
Sí, però després hi hauria... Mira, és que ara estem obrint un melonarro que jo no me l'havia plantejat, però qui va millor per fer ses feines?
Això és igual.
No, perdona. Tu series capaç de fer ses feines mentre els companys informatius estan fent el butlletí explicant que ha pujat l'atur? És que seria molt complicat.
El despreu de la porcella...
Clar. Jo crec que Tèntol seria un gran programa.
Tot.
Sí. Perquè no, però Tèntol més. Perquè no tot sempre alegria.
Bueno, ja mentre estava en esperolòmetre...
Per exemple.
Ah, estàs allà. No, però és que me va posar una... I més que no te perds res, perquè tu estàs allà i t'entens de tot, que hi ha una darrera hora.
Home, jo necessito concentrar-me.
Jo te dic, jo també crec que tenim dret a la desconnexió.
D'acord.
Si ja duïs la productivitat en aquest instant, què mos queda?
Sí, però... Bé, a Iveta Ràdio estaria bé, oh?
Sí.
I no costa res, un altaveu dins el vàter, i així tu pots anar seguint la totalitat.
Iveta Ràdio sempre. És que no heu de trascar un altre dial. És que aquí ho trobareu tot.
Sí.
Però bé, canviem de tema, perquè ara vos hem d'explicar la regla dels 4 regals de Nadal. Només 4, eh? 4.
El millor regal. Tu ets el meu somni, el meu desig. Ets el meu present i seràs el meu futur.
Clar, un altre dels temes recurrents de Nadal és el dels regals, i avui ens ha interessat comentar una notícia del diari El País que explica la regla dels quatre regals de Nadal. Una tècnica que, sense caure en el consumisme d'aquesta època, vol cobrir tota la necessitat dels nins des d'un consum responsable, conscient i sense treure la seva il·lusió. El primer regal d'aquesta regla és que l'infant demani als Reis o al Pare Noel una peça de roba o un accessori que pugui utilitzar i li faci il·lusió. Per exemple, unes sabates, unes ueres, un jersei, una motxilla...
Molt bé. És a dir, primer,
una peça de roba
o sabates...
S'armari renovat.
Complements.
Cada any. Segon, un regal per aprendre. Un llibre que li faci gana llegir, entrades per un museu, per un teatre... a un curs que d'una cosa que li interessa.
Regal de cultura. Segon, regal de cultura.
Regal de cultura, que sempre també va bé. Tercer, un regal que necessiti, una necessitat. I si està relacionat amb les seves aficions, encara millor, perquè podrien ser, per exemple, aquest regal, aquest tercer regal de la llista, roba o accessoris per l'activitat escolar que realitza.
Que
el
nen
juga
a bàsquet, una pilota de
que
bàsquet.
Que va a pintura, pinzells nous o pintura nova. Clar, si li agrada, ja anirà bé.
Molt bé.
I quart, un regal que desitgi, que li faci molta il·lusió i que faci molt de temps que demana, que faci molt de temps que demana aquesta cosa. Per exemple, un videojoc, un joc de taula, una joguina o una activitat familiar o per fer amb amics. L'objectiu d'aquesta regla dels quatre regals, explica l'article, és evitar el síndrome de l'infant hiperregalat, allò que seria en Xisco si fos un infant, perquè abans ja has dit que volia 6 o 7 regals i com més millor, no?
Que si me'ls feien, que jo no diria que no.
Clar.
Me sembla de mal gust rebutjar un regal.
No, rebutjar no, però...
Però aquest 4 t'aniríem bé?
Beníssim.
Va.
Aquest nins i nins.
Tot sí.
Tot allò que toqui, ho vull.
Clar, podem explicar que és això d'infant hiperregalat, que són aquests nins i nines que tot i rebre una gran quantitat de regals, se senten insatisfets.
Que,
no,
tothom sap que
no els infants... Sí, però no els hi basten.
Ultraregalat. De fet, és que tu dius, mira, t'han duit un regal. Oh, t'han duit un regal. I
ja només l'obri. Ja.
Sí, ja l'obrin i ja no interessa allò que hi ha dins el paquet. Perquè ja l'han obert.
Sí, ja l'han obert i ja està. Ja ho tenen. Aquesta regla dels quatre regals promou els bons hàbits i ajuda que els menors aprenguin a apreciar allò que tenen i allò que necessiten. I això no és tot. Fins i tot se recomana demanar un cinquè regal a la carta de Reis o a Pare Noel, però que aquest darrer, aquest cinquè, sigui per una altra persona. I això potencia la solidaritat, la generositat i l'empatia.
Oh. Yeah. Això jo crec que hauríem de fer un decàleg, bé, només té 4 punts, bé, en aquest cas 5, però els hem de posar i tenir-los clar. Regal, el primer hauria de ser qualque cosa que sigui una peça de roba. El segon, una cosa relacionada amb la cultura. El tercer, una cosa amb activitats extraescolars, o, per exemple, Xisco que va a gimnasi, que necessites un...
Mira, unes manuelles, per exemple.
Unes esportives.
Una estoreta.
Ei, si te paguen la mensualitat, ja...
També,
també està bé.
Una mensualitat de gimnàs estaria molt bé.
Segonament és interessant.
Sí, no, i de cada vegada són més cases gimnàs, sí. Per això és un altre valor, que no obrirà mai. I una cosa que mos faci molta il·lusió. Clar, vosaltres ara pensau, què és allò que demanaríeu als Reis que mos faci molta il·lusió, guany?
Jo encara no he fet la carta.
És que segurament siguin coses que no necessiti.
Ah, sí?
Perquè clar, són, no, són tot, coses que te ve com ser ganes de tenir-ho, però llavors dius, perquè ho necessites, saps? I pintura no... Llavors l'utilitzes i... Home, no ho sé, ara que necessiti pintura un teclat per l'ordinador, però això com a necessitat. Ara,
una
així,
càmera.
I com a desig?
Sí, desig... No ho sé.
Un paner per fer de bola d'aire.
Un paner, és veritat que el que tens ja està bastant gastat, però...
però encara funciona.
Jo crec que també haurien d'incloure una nova categoria que fos regalar experiències. Ah, és a dir, també. Que te regalin un viatge.
Clar, això, sí,
que te regalin un viatget.
Clar.
Un dinar. Tot això en funció del pressupost de cadascú. Però ara, per exemple, que se te presentin els Reis i te diguin val per un viatge a París per 5 dies.
Sí, però això és perillós, perquè això com funciona? Has d'haver comprat el bitllet o has de dir val per i després consensuar dia?
Home, jo crec que sí.
Clar.
Jo crec que ho has de fer, tu has de tenir un raconet. No és que estigui enviant, no és que estigui enviant un missatge a la persona en qui comparteix que sa vida, però tu has de tenir un raconet. I en funció d'aquest raconet, tu què el cules?
Vols anar a París?
Una destinació... M'és igual. És que partiria on fos. És a dir, és que jo crec que per partir, qualsevol racó és bo si és en bona companyia i tens ganes de descobrir coses. Però una experiència, un sopar... Ara s'ha posat molt de moda un spa de cap.
Mira, jo un viatge...
Un spa de cap. Jo hi vaig anar...
Jo hi vaig anar... Un massatge en el cap.
No. Jo hi vaig anar a un aniversari i li van regalar un spa de cap, que és que te posen com a dins una espècie de font que té com un cercle, que vendria a ser com a la coroneta de la Rosalía, que tira aigua tota l'estona i t'ho passen per damunt el cap, i això també inclou un massatge capilar, etc.
M'ha de tranquil·litzar, això.
Ha de tranquil·litzar, i si ets Coreà del Sud, hi ha un extra que és que te fan una anàlisi del folícul capilar i te miren una mica la closca perquè han descobert que molta de gent no té cura de la closca del cap.
Però de la Corea del Sud.
És que a Mallorca jo no he vist que ho fessin. Això de ser espada cap.
Ho fan a Corea.
Sí, però l'altre dia mirant, ja saps que si una cosa tenim en aquest programa és que són quilòmetres zero per internacionalistes, ho vaig estar consultant perquè m'ha semblat superinteressant i te fan una anàlisi de la closca. Perquè molta de gent té la closca bruta i no ho sap. Jo des d'aquell dia estic una estona més dins sota l'aigua. Sí, perquè, clar, mos feim net molt sovint, però molt superficial. Varen dir des d'un centre de cosmètica coreà. I des d'aquell dia estic obsessionat amb aquest tema.
Que els vídeos que m'han sortit d'això de... Bé, què se diu?
Sí, no, és com un arc que té aigua i te'l van passant per davant i per darrere que aquesta caiguda relaxa i després això inclou un massatge de cap, massatge d'espatlles...
Si algú m'ho vol regalar, jo puc provar.
I te fan un tractament facial, te fan un skin care, però de primer nivell.
Els vídeos que m'han sortit d'això són de Corea del Sud. Són molt professionals, sí. I te miren així, pel·lícul...
Per exemple, un viatge a Corea del Sud.
Home... Sí, perquè
si vols anar... Si pot anar, seria molt interessant.
Amb un interès de veres periodístic i de conèixer, jo veure aquestes ciutats que semblen que són com un decorat, que després entres per la porta aquella i darrere, per un western...
Sí, però t'han de deixar entrar.
Clar, t'han de deixar entrar, has de tenir permisos, m'han d'assegurar que passaran a tornar, que no me tancaran a la presó.
La primera vegada que una persona hi va entrar periodista, crec que va ser Miki Moto, quan feia fets exteriors, imagina't.
No me diràs.
Si ha plogut, i perquè tenia... Hi ha un català que tenia
un cau de menos.
Sí. Amb el règim de Corea del Nord i va poder entrar. I va ser espectacular, però molt pocs periodistes poden accedir-hi.
Però comença a marcar experiències, també. Demana'm al pare Nadal. Comença per un spa, que crec que serà com a més senzill.
Però, a més, t'ho inclouen tot. Perquè te venen com a un bono.
Sí?
Que tu pagues, no sé, eren 1.000 euros, tampoc és que sigui molt car.
I hotel tot inclòs.
No, ells clar, tu no pots fer el que vols. No. Ells te fan la ruta guiada per els monuments que ells volen i estàs sempre a l'hotel, tal, i te costa tal. I
només quedeu per un seu detall.
Que són 5 dies,
això. Avui a les 4:27
estan xerrant.
S'ha pronunciat en aquest programa.
Jo,
no te costa molt.
No,
1.000 euros.
Això...
No, però en comparació...
Això ja diu els dos més que tinguis.
Només perquè la gent se faci una idea del nivell dels nostres influencers.
Troc que està bé si t'inclouen els vols. És a dir, està molt bé de preu. Sí. Tu te'n vas al Japó i te'n deixes més de 1.000, jo crec que.
Home, sí. És molt tan fora, el Japó.
Sí, vull dir...
Veus que si vols anar un altre dia, jo t'hi acompanyo. No, farem un vídeo junts.
Els bitllets han pujat, anar a Sud-amèrica, això és caríssim.
Sí, sí.
Que cada vegada són més cats, sobretot en vols de llargues distàncies. Mm-hmm. Però bé, hem d'acabar aquesta taula de redacció explicant-vos la moda de la geolocalització entre els joves. Acabem aquesta taula de redacció amb un reportatge del diari El País que mos ha creat l'atenció. Explica per què està de moda entre els joves compartir permanentment on són, és a dir, la seva ubicació. I és que hi ha aplicacions com Instagram que permeten veure la localització de les fotos que publiquen les persones que segueixes sempre que tinguin aquesta opció activada. O, ja ho sabeu, els telèfons mòbils, com per exemple els iPhone, que permeten compartir la teva ubicació en temps real les 24 hores del dia amb les teves amistats. Per Però clar, la pregunta és per què s'ha posat tant de moda això entre els joves. Idò, en aquest reportatge recullen opinions de diferents joves i expliquen que alguns ho fan per saber on és el seu telèfon, si li roben o el perden.
Mira.
Però això també hi ha una aplicació, no importa que faci
sí,
això.
Sí,
hi ha d'altres.
A l'iPhone hi ha una aplicació que se diu buscar-me iPhone i te'l trobo.
Sí, sí, sí.
Però d'altres també utilitzen aquesta eina per saber on són les seves amistats quan no contesten a les telefonades o missatges. Això ja és greu.
Això ja
comença
a fer por, això.
O per saber si ja arriba la típica amiga que sempre arriba tard quan quedes amb ella. També un pot reflaca. És a dir, abones perquè fa tard. Aquesta pot ser una eina útil si s'utilitza bé o no, però també pot convertir-se en un perill, està clar. Estar 24 hores geolocalitzat pot obrir la porta a comportament tòxic o voyeuristes, i això de perdre la privacitat pot ser un risc, sobretot entre els més joves. Esteu d'acord?
Sí. És un risc, sí, perquè se poden promoure segons quines actituds d'estar sempre pendent de bones una persona que és greu, pot ser molt greu.
És una eina de control.
De control, sí, sí, sí. No, a veure, jo...
És un Big Brother gairebé voluntari.
Sí, sí, sí.
És com si Norwell no hagués albirat ni tan sols el que era la punta de l'iceberg d'allò que pot arribar a passar en el tema de descontrol i com éssers humans voluntàriament s'hi sotmeten. Clar, a mi m'ha deixat un poc regirar que en Guisca digui, sí, jo en són meus amics.
S'estan geolocalitzats. Tothom ho fa.
Sí, sí,
sí,
i més joves.
Jo, per exemple, la meva germana té 21 anys i també té aquesta geolocalització posada en el mòbil.
En les teves amigues.
És veritat que tu comparteixes amb qui vols. Tens les teves quatre millors amigues i ho comparteixes. Perquè jo no ho entenc. Però...
Bueno, entre dones encara podria tenir una explicació per aquella cosa de que si tens por de que te pugui passar qualque cosa, mira, encara ho podria entendre.
També puc entendre que ho tinguis en la teva família quan és menor d'edat i tens mòbils.
Sí, però és que això són... És a dir, això són conceptes diferents.
Sí.
És a dir, que ton pare i ta mare te diguin tindràs mòbil sempre i quan jo sàpiga on ets, o te dones mòbil per saber on ets i no va de passar pena, m'assembla...
Això, perfecte.
M'assembla bé, és a dir, aquesta, el que dèiem, emprar bé o malament una eina que tenim al nostre abast. Ara, entre mig o entre parelles, haver-te de posar la geolocalització perquè sàpiguen en tot moment on ets...
És passar un límit.
En parelles deu ser més complicat.
En parelles, m'apareix una regla...
Però és que es trobaré 10 minuts tard.
El problema és que comences geolocalitzant els seus amics, normalitzes aquest tipus de conductes, li restes importància que té, i la propera passa és compartir-ho amb la teva parella, que ja hi ha moltes parelles que ho comparteixen. I aquest és el problema.
Clar. Sí, no, de fet, en aquest reportatge expliquen que ara se passa definitiva d'una parella...
De compromís.
De compromís és compartir-se la geolocalització.
Però clar, que això té riscos,
que això, sí, perquè cadascú,
per molt que siguis teva parella, tu has de tenir la teva intimitat i la teva privacitat. Si un dia ho vols compartir perquè has d'anar a un lloc i tens por, no saps com arribar-hi...
Però permanentment, les 24 hores, jo m'apareix un risc molt gran.
Sí.
Jo, hi ha una opció xula, que és amb l'iPhone, que si tens un amic bé, que te comparteix l'ubicació i tu ell, per exemple, si heu quedat i ha de venir a teva, tu pots notificar en el teu mòbil que quan estigui a 100 metres el mòbil
t'avisa.
T'avisa i li diu, ja és aquí. No sé. L'interessant, però bé.
Per si t'has de desvestir. Ja. T'ha donat 100 metres de marge per por d'acabar de preparar tot el truet.
Sí, són coses un poc inútils. No,
no ho sabien, sí, això.
Sí. Però si ho pot fer. Sí.
Se pot fer que t'avisi quan la persona està...
O que quan tu arribes a casa teu amic, clar, li surt una notificació que diu... Vols que t'avisi quan esteu amic arribi? Tu dius sí i tal, no sé què. Però sí, jo trob que és més fàcil enviar un WhatsApp. Sí, quan hi ensats.
O tocant el timbre.
I a més que si...
allò més fàcil és esperar.
Sí, sí.
És a dir...
Com s'ha fet tota la vida.
I com ja arribarà
que
persona, que arribarà.
A un moment determinat li surt un problema i ha d'anar a fer una feina per la seva padrina que la pugui anar a fer i no passa res i no va d'estar 100%. Ah, que diu mentides. Mos ha dit una mentida. També hi ha aquesta cosa de que... si no estàs geolocalitzat, puguin dir que mos has d'amagar. I diu, no, jo no he de matar-los.
Tot és vida, saps? Sense això, saps?
Mm-hmm. Sí. No, però que corre aquest risc que no siguis prou transparent per no compartir si t'ha vist la legalització.
Clar, després mos queixam de que tenim joves que viuen una bimbolla de vidre. Però clar, si per tenir tranquil·litat has de tenir geolocalitzats en els teus amics, m'agradaria saber què faria la generació d'ara si, com jo, només hi havia un telèfon fixo tota sa casa, com a molt te deies, ja surt, quedam en el cantó on quedam, i quan arribava i esperaves, i si no hi havia ningú, miraves sa porta de davant. I no hi havia tant de drama. Clar, ara això me'n dono compte, mentem, perdoneu el barbarisme, ha estat l'emoció, mentem que, en el fons, nosaltres érem uns resilients, perquè podies arribar a esperar un quart d'hora, 20 minuts, tranquil·lament, que arribes a qualcú. Ara...
És trist, això, però, que ja no... El fet de no anar...
De no tenir paciència.
Esteu veïnat i tocar, menys si pot venir a jugar, saps? Això encara ho he fet, però molt poc, ja.
Sí. Clar, ara te geolocalitzes. I després hi ha una cosa, que si són un grup d'amigues... i tres estan reunides i no han avisat a l'altre, un grup d'amics...
Hi ha un problema gros.
Clar, creem un drama també necessari, que pot ser que te trobis un moment en el súper i en sortir del súper dius ai, nines, o nins, clar, anem a fer un boures i no penses avisar qualcú i pot ser terrible, això.
Sí.
Alertau amb aquestes geolocalitzacions. Fem un temps.
El teu moment de Tèntol.
Hola. Bé, el meu moment Tèntol és el de matí d'un dia que no he d'anar a fer feina, de dissabte. Normalment no m'aixem molt pres, però bueno, normalment sí, a les 8, 8 i mitja, una cosa així. I tothom dorm. Oh, això m'encanta. I faig el que fa. Sobretot si la cuina ja està recollida, millor. Si no, hi ha més tres. Però bé, és igual. Aquell moment de fer berenar, mirar la sortida de sol... Uah, guai. Sí, ho he d'anar a fer feina.
Penta. TV3 Ràdio és actualitat. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. El darrer dia de vehicles i de la setmana. Avui tancant la setmana parlant dels vehicles elèctrics, coneguts amb la sigla B, un terme general que engloba tots els vehicles que funcionen amb bateria elèctrica. Dins d'aquesta categoria trobam els vehicles elèctrics amb bateria, o VEP, que es mouen únicament amb alimentació elèctrica a través d'una bateria. D'altra banda, tenim el vehicle híbrid, que combina un motor de combustió amb un d'elèctric. I encara una passa més, el vehicle híbrid elèctric endollable. En cap cas no és enxufable, designat amb les sigles VHEE. En aquest tipus de vehicles, tant el motor elèctric com el de combustió poden funcionar per separat i la bateria es carrega habitualment connectant-lo a la xarxa elèctrica. El cap de setmana és ideal per descansar una mica de tant d'anar amunt i avall. I ja m'ha explicat. Terme acabat.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
El nostre Guiscafré s'ha fet gran i la darrera setmana de pràctica ja estrena la teva nova secció, Toni.
Sí, secció bolet aire, ja era hora. I avui xerrarem dels bolets més peculiars i extraordinaris de les nostres illes.
La partida amb bicicleta a cercar esclata-sangs per fer la bereneta el dia de Tots Sants. Les aigües de setembre són les més bones que hi ha i quan arriba el novembre la gent preparada està. Els pins i les mates, la gent...
Idò, avui començarem a xerrar de... Bé, els bolets més coneguts d'aquest arxipèlag i començaré per l'esclat de sang, també conegut com a Pebràs, Pinenc o Rovelló a Catalunya. I és vera que Pebràs només ho diuen a Eivissa i a qualcunes bandes de...
De Formentera.
De Formentera i també a València. I bé, com a nom científic, l'esclat de sang té Lactarius sanguiflus, del llatí Lactarius, que té llet, i sanguiflus, que ratja sang. Perquè és peculiar, no?, quan té un esclat de sang que aquest color vermellós, no?, de color vi, i és una espècie de fong desordre de les rússoles, que també en trobem com altres, com els vinosos, els deliciosos, que és de camp més taronjosa. I he de dir que, en diferència en els esclats de sang que poden trobar a la península, que són els niscalos o rovellons, els d'aquí tenen la carn més vermella i és molt, molt típic trobar vinosos per aquest color de vi, no? Perquè és vera que els de la península són més groguencs.
I no. També he sentit que li diguem esclats de sang.
És d'aquí de bon ve de ben nom. I bé, on trobem els esclats de sang? Idò, per Pinars i a qualcunes zones de Garriga, sobretot aquí on hi ha muntanyeta o verdet, que està prohibit agafar-ne per Baldem, record, perquè hi ha molta gent que encara ho fa.
És
verdet.
No se pot fer, perquè quan jo era petit tampoc se podia.
Per això, no, per això ho record.
A la meva època ja se va començar a prohibir.
Sí.
Perquè...
I he de dir que...
No sou tan joves.
No, però que ve d'enrere.
Sí, que ve d'enrere i que encara hi ha, bé, malauradament, encara hi ha gent que ho fa. Idò,
gràcies a en Guisca, jo he après que un esclat de sang és un pebràs, perquè això de vegades a TV3, mirant programes, ho deien, o menjar pebrassos, i no sabia també que era dit, o són tipus d'esclat de sang. I no, és que és un esclat de sang.
El millor era la sèrie Rovelló.
Rovelló,
una sèrie
m'ha marcat
perfecta,
bastant.
Excel·lent.
I també...
Ah, hi ha una sèrie que s'hi diu Rovelló.
Sí, d'un canet,
sí, d'un canet que anava a cercar...
Esclat de sang.
Anava a cercar esclat de sang. Bé, i després el programa de Caçador de Bolets, però jo va ser també... Molt bon programa.
T'agradava.
Sí. I bé, l'esclat de sang, què més dir? Perquè tothom el coneix, és el bolet per excel·lència d'aquest arxipèlag i està considerat com un dels més ben valorats.
Exacte.
I sol tenir el capell de color vermellós, també taronjós, i també de vegades pot tenir uns tons com a verdosos, no? Són fàcils, però, de confondre amb els esclats de sang bords, que són aquests més blanquinosos i groguencs. I aquests esclats de sang bords, quan ets a Team, fan com una lletrera per escudir les figues verdes, que són blancs i ja m'ho diuen que no són bons.
No són bons, i els bords...
Això és una decepció. No.
Si treuen líquid, si treuen sang, són bons.
Si treuen sang, de color bons. Sang, sí. Són bons.
Val.
Però aquests més groguencs que són...
Si treuen llet, no.
Color lletrera de figuera, no. Uh-huh.
I és una decepció perquè tu...
És una decepció perquè molta gent se motiva, perquè diu, mira, però és una esclat de sang, però ja veus que no ho és.
El bord, i per això li diuen bord, però... quan te vas allà i dius, ai, he trobat un esclat de sang. I llavors no vas al bord...
Però si, per exemple, no tenim aquesta informació abans, i tot i així mos botant la precaució que mos diu pot ser dolent i el mos menjam, això és mortal.
No, com a molt te pegarà diarrea i no, mal de panxa.
Mal de panxa. Res.
No, res, però el manco no és tòxic, no vull dir... No és comestible, òbviament, però que tampoc...
És a dir, mos farà de purgant.
Sí. I bé, com ets de poden cuinar? I de... Bé, aquí espero que me digueu com ets de sol fer vosaltres, però jo la millor opció sempre serà amb un pa amb oli i torrats. però hi ha gent que et depara dins arròs.
Sí, també són bons, bons, també són bons dins arròs.
M'encanta.
A mi m'agrada...
De tota manera.
Sí, però sobretot amb la pell, amb un rajolinat no molt d'oli, et tapes i et deixes que se cuinin, sí, sí, que és com la mamareta, i davant un bistequet espectacular.
La meia.
Jo una vegada vaig anar a Sostal, que bar tan conegut de Montuïri, que fan pa amb olis, i em varen fer torrats damunt una llesca de pa amb oli.
Que la meia.
I són espectaculars.
Són boníssims.
Bé, i passam al següent bolet, que és peu de rata.
M'encanten.
Conegut com a maneta. De la família de la ramària, del llatí ramus, que significa branca. I és veritat que hi ha gent que no ens coneix, però són bons també d'identificar, que apareixen literalment peus de rata, però és veritat que són, apareixen branques i són de color grisos, comestibles, i és un bolet també molt ben valorat, malgrat el seu nom, i sol ser de color gris i també n'hi ha de grocs, i poden, i es poden trobar habitualment dins usinars i garrigues. I tot i que sigui un bolet de qualitat excel·lent, no convé abusar d'ells, ja que poden ser mals de pair.
Són indigestos.
És un bolet que...
Però no se'n beva molt de peu de rata. O sigui, si vas al mercat, esclata sempre d'on trobaràs, encara que siguin forestes.
Jo no n'he trobat cap pic, però...
Que n'he menjat de gent que n'ha...
Sí, però és veritat que en el bosc n'hi ha bastants. Si és clima... Si tenen bon, bon aigua... Sí, n'hem agafat i sempre en trob.
I ara en aquest vídeo que dissabte o diumenge, demà o diumenge se publicarà,
aquí no sabrà, és
peu de rata. No, però tenim peu de rata.
No, però en els pròxims, sí. Perquè volem fer cada vídeo un bolet diferent. Clar. I curiositat de cada un.
I per quin començau?
Això ja si n'han David que ho decideix. Perquè, clar,
ja n'han gravat un parell.
N'han gravat un parell i, clar, no sé quin triarà primer. Però...
En David Serres, el nostre company de xarxes.
Exacte.
És el nostre Spielberg, qui s'encarrega de fer els vídeos que se veuen a les xarxes d'IV3 a ràdio.
Important per el peu de rata. Els heu d'escaldar o bullir abans, perquè tenen algunes toxines. Per tant, malament que siguin comestibles i siguin excel·lents, convé pega-li una bullida abans de coure'l-los. I jo, així com m'agrada més, són dins arròs. I tampoc és que...
Jo només els he tastat dins arròs i és veritat que tenen...
Li donen aquí... Tacte... No, i la textura
poco,
aquesta.
Sí, una textura peculiar. Sí. Són molt bons, però és peu de rata.
I ara ja, bé, aquest sí que el tocau conèixer, que són els picornells, o també coneguts com a picatornells, els picatornells, rossinyols o cames seques. I són els Cantarellus alborufescens, és que m'acosta pronunciar noms científics, de la família de les cantarelles. És un bolet petit, bastant carnós i de superfície blanquinosa, que sol ser jove. Vull dir, quan sol ser jove o no li ha pegat molt el sol, i de l'adult ja agafa un color més groc tirant cap a sucre ataronjat. I és veritat que és un dels bolets més valorats i que de vegades sols a més caig toques d'esclata sangs. Que aquests sí que n'hi ha en poden trobar en supermercats, però he arribat a veure més de 30 euros al quilo. Que
jo he de dir que m'agraden molt més els picornells que els esclata sangs. Que tots dos m'agraden.
Jo sí. Ja he dit que també.
Jo són de...
És que són especials.
Ja he dit que són molt bons.
Jo són de cama seca. Jo me'n recordo un pare al Celsia, quan t'anava a agafar i venia amb una panera de
cama... Tu dius cama seca.
Sí.
És que ho he descobert fa poc, que hi ha bandes que també diuen cama seca. Però sí, sí. I bé, són típics d'usinars. Avui hem anat i sí que n'han trobat bastants. És un bolet que...
És a dir, has trobat cames seques i no n'has duit una grapadeta...
Ah, no, és que no pensem nosaltres.
És a dir, troba que també una cosa que té el món dels boletaires i dels coïdors d'estat assanys és la generositat.
Sí.
Compartir amb altri.
Els agres no els compartia.
No,
jo vull que vulguis bolet. Jo no agres,
a mi els agres me són igual, perquè jo mai aniré a cercar res. Però trob que hauria estat un detallet, tres paneretes.
Clar.
Mira, avui ho tenies beníssim, perquè a mi havia en Celestí, que era de vacances,
no
era una ració manco que no havies de dur.
Ha anat es a provar que... bolets gallecs.
És que bades, guisca. Haguessis volgut quedar com un senyor.
Tens raó, no. Ja es prats en pic. Està bé.
Cama't seques, si pot ser, que és un sistema agrada.
No us preocupeu, que veurem d'oré que n'hi ha bastantes.
I sobretot la textura, el que deia en Junkers. Clar, és com a...
Són més forts, també.
Sí, i es fan, crec, tota l'estona.
Sí.
Perquè no hi ha res pitjor que un esclat de sang que sigui flonjo.
Sí, que estigui passat.
Me fa una mania.
Bé, idò, el pròxim bolet sí que és flonjo, de textura.
Idò, t'hi pot dur en Junk.
No.
Que són les cogomes a Gírgola d'Elzina. també coneguda a la península com a Candela, que això m'ha sorprès bastant. I bé, Amanita vaginata, o Amanita mairei, ara vos explicaré per què, i és que, perquè vaginata, idò, perquè ve de llatí significa enveïnada per la seva volva, que embolica el seu peu. Estem xerrant d'un bolet que surt d'un ou, i que és bastant curiós perquè a mesura que creix, idò, és que el peix se va tornant més gros i això, i és vera que és un bolet de color grisenc i el tronc és blanc. I és molt dèbil, ja que la seva carn no és molt forta, i és vera que quan el cuines, xisco, que té aquesta textura més flonja, saps?
Sí, que no seria el meu bolet.
No, la cogoma. Ja quan les agafes ja...
Sí,
ja
sí, sí, són molt dèbils. I és un bolet, és un bolet bastant primerenc, i que sol aparèixer durant les primeres plogudes de setembre a finals d'agost.
No te'l com... diré en Goloma.
Goloma? És interessant.
Perquè... Molt semblant a...
I jo el que m'ha sorprès més que a la península li diguin Candela, però bé. I les trobarem majoritàriament dins els alzinars. I això, consell important... Bé, consell. No confondre-la amb...
Consell no, ja, ja també no ho facis.
No confondre-la amb Amanita phalloides, conegut també com farinera borda, i que està considerada aquesta el bolet més mortal pels humans, ja que les seves toxines actuen sobre el fetge i els ronyons, donant lloc a la fallida hepàtica.
Jo, per si un cant no aniré a cercar aquests bolets, no sigui cosa...
Va, Toni, que hem d'anar acabant, que mos queda?
Bé, ja per acabar vos contaré una curiositat, i ja, bé, el pròxim dia acabaré de xerrar dels altres. Aquesta Amanita phalloides, la més mortal del món, la van utilitzar per acabar la vida de víctimes il·lustres com l'emperador Claudio i l'emperador d'Alemany, Carles VI d'Augsburg.
Li van donar de menjar aquest bolet?
Sí, perquè n'hi ha un molt parescut, que et sou de Reig, que conegut també com Yema de Huevo, la península, que és un bolet de capell taronja, i és molt parescuda en aquesta és de color més verdós i té un anell, que és el que identifica que és mortal. I, clar, en aquell temps, clar, li varen donar un frit mesclat amb aquests ous de Reig i en 12 hores...
S'ha mort.
Sí, s'ha mort.
Per això molt de Reis tenia catadors.
Sí, és vera, és vera. I sí. Sí, hi havia els Césars, crec que tots en tenien un. Que van de menjar.
Qualcú que t'estava es menjar abans que se'l menjassin ells.
Però segur que varen fer...
Mangarrufes.
I d'això.
Molt bé, Toni, moltes curiositats, moltes gràcies. Sí, tots aquests bolets que avui han conegut, s'esclat de sang, es peu de rat, es picornell i ses cogomes... Han estat, bé, així mateix, ja n'han fet
un bol. Ja n'hi ha,
I d'esperar el teu vídeo, el compartirem. Ara fem una pausa i tornem tot una.
Ja podem fer sa torrada, s'esclat de sang, no hem trobat. Sort que m'ho sobrassada, si no, no haguérem menjat.
Pento.
Hem d'explicar que des d'ahir fins diumenge, aquest diumenge a Manacor, tenen lloc les jornades, segona jornada sobre creació musical, que se diuen Rec, en C i en G, on demà hi actua Arnal Ubiols, músic que revisa la tradició musical dels Pirineus.
Aigua neix de tot el que glateix, amor com sol, i d'ai catau.
La Les jornades de creació musical Rec Rec han ofert des de dijous un documental sobre el músic Víctor Nubla, una trobada de maternitats i creació, l'il·luminador i artista visual Joe Serra, l'actriu mallorquina Lluc Herrero, la productora Gràcia Camps, la música Lu Rois i les glosadores Maribel Cervera i Maria Magdalena Amengual. I demà, el plat fort serà la manera de fer i la música tant de Nassara Fontan com del Pirineu Pirinenc Arnau Obiols, que hi presentarà el seu nou disc Ocell Tambor. De petit improvisava ritmes amb botgetes de les cases de pagès dels seus padrins i des de llavors ençà la percussió i la bateria han estat els seus instruments fidels, als quals he afegit la veu inspirada en aquest cant pirinenc. Una segona jornada de creació musical que organitza el Centre de Creació Suralita en la col·laboració de Cal Lliro i el Cinema Club 39 Escalons de Manacor.
I per parlar-ne tenim en Oriol al telèfon. Com estàs? Benvingut.
Hola, com va?
Moltes gràcies. Ja ets a Mallorca?
No.
No encara.
Ah, no, no, sí, ja he arribat, ja he arribat, perdona.
Sí, has d'arribar.
Sí, soc aquí ja, sí.
Molt bé, molt bé. Ets la primera vegada que actues a Mallorca, Arnau?
No, 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 la veritat és que he tocat bastantes vegades. Suposo que arran de tocar amb la Joana Gomila, doncs ha sigut la porta d'entrada. Sí.
Que ja havíeu col·laborat junts, sí. I que na Joana, na Laia, Vallet, són les que organitzen aquest festival, sí, sí, Rec Rec. Tu ja el coneixies, m'imagini, d'Arnau?
Sí, 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 bueno, havíem parlat elles i per tant, no és la primera vegada que el podré gaudir, però pràcticament n'havíem parlat.
Que bé. Clar, vens a presentar aquest disc, ara parlava en Xisco, Ocell Tambor, del qual agafes cants tradicionals de la zona dels Pirineus i les... no sé, fas com una mescla per tal de fer de música aquest disco.
Bé, sí, no són ben bé cants tradicionals, perquè excepte un, que sí que és una cançó tradicional, la resta són composicions pròpies, el que passa és que sí que hi ha un substrat d'influència d'aquests cants tradicionals, però ja dic que és com composicions pròpies, que algunes sí que tenen l'aroma aquest d'un territori en concret, però són de composició pròpia.
Clar, sí, agafes un poc el material que t'ha donat, no? Perquè com ets la música dels Pirineus? Què t'has trobat, Arnau?
Bé, hi ha diferents tipus de música, més destinada a la dansa, hi ha una... Quan va arribar l'acordió diatònic, per exemple, amb gent de la nostra part del Pirineu, que va marxar cap a França, a Europa, i després van portar l'acordió diatònic, que va ser un revulsiu, sobretot pel que fa a la música de ball, a la nostra zona, però a mi el que sempre m'ha interessat més és la cançó, per tant. I sobretot cançons més de tipus cançó narrativa, o a vegades també se'n diu romansos, i aquesta és la part que jo he anat a buscar més i la que m'ha agradat més sempre de cantar.
I són cançons de feina, generalment, o no?
No especialment. N'hi ha també, però no especialment. Són cançons una mica que fan la feina o han fet fins ara la feina de transmetre, també de despertar, això, despertar, fer obrir els ulls i les orelles a la gent, no? Explicant amb una melodia sovint monòtona i repetitiva, que està al servei d'una història, explicar una història, no? I aquí hi ha l'habilitat de cada cantador d'explicar amb més art o menys el que vol dir la cançó, no? Però sí, n'hi ha algunes de treball, però jo les que he trobat sempre més interessants són aquestes que també la història ha decidit, els anys han decidit quines són les que es queden i les que desapareixen, no? I per tant les que han quedat són les que tenen alguna cosa especial.
I Arnau, quina rebuda ha tingut la teva música? Aquest darrer disc, per supòs, la gent s'interessa per la música d'arrel tradicional o encara cal fer una mica de pedagogia per recuperar tota aquesta tasca gairebé antropològica que fas?
Això fa de mal dir. Està clar que no és una cosa de masses, això, per descomptat. El meu disc, doncs, ser un cert públic reduït. La meva música avui dia, aquest disc en concret, que també és bastant recent, és de finals d'octubre, i pel que fa a lo de la pedagogia, jo soc molt dolent amb el tema de fer pedagogia. Més que dolent és que no m'agrada gaire fer-ne, no? Perquè hi ha tanta informació que és tan difícil treure el cap que jo, en aquest sentit, no vull entrar en aquesta batalla d'anar a convèncer ningú. Jo ja tinc prou que feina a fer la música en si, que després ja hi ha gent que m'ajuda, que arribi una mica més a més gent, però jo és una cosa que no m'hi veig en una pedagogia de que vinguin a escoltar aquesta música i tot plegat.
Bé, en tot cas, aquestes jornades que també seran professionals, perquè també fareu xerrades a Can Lliro durant aquests dies, no et veuria, Arnau?
Sí, exacte. Demà al matí estarem fent aquesta conversa amb els cantants sobre el procés, els diferents processos creatius que tenim i compartirem l'experiència.
Uh-huh. Idò, moltes gràcies per compartir-la. Tu també, Arnau Obiols, actuarà demà a Can Lliro en el marc d'aquest festival Rec, que se du a terme amb aquest joc de paraules, que se du a terme a Manacor aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.
I que vagi molt bé.
Gràcies.
I aquesta és una de les coses que oferiran el panorama musical aquest cap de setmana, entre moltes altres, perquè és un cap de setmana llarg. Amb això, posant punt en aquesta segona hora de programa, arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
Tento'l, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.